Molt bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Núria García.
El conflicte entre Esmazza i l'Ajuntament de Sabadell tindrà un impacte directe en la plantilla de l'empresa. La direcció de la concessionària del Servei de Recollida d'Escombraries i Neteja Viària a la ciutat acaba d'anunciar l'acomiadament d'una vintena de treballadors al setembre. Una retallada de personal que seria conseqüència, segons els responsables d'Esmazza, del nou model de facturació del servei que proposa l'equip de govern. Segons ha informat avui el gerent de la companyia, Eugenio Díaz, el nou sistema suposa rebaixar en més d'un milió d'euros el cost del servei en relació al que estableix el contracte de concessió i, alhora, una reducció del nombre de serveis en 4.000. És el darrer capítol del litigi que protagonitzen des de fa mesos l'executiu de Matías Serracán i Esmazza arran de l'obertura de 5 expedients contra l'empresa que han acabat a la justícia. De seguida, la Karen Madrid ens posa el dia de tot plegat. Abans, us resumim altres notícies destacades d'aquest dilluns 18 de juny.
Ràdio Sabadell, notícies.
El Taulí es mantindrà connectat com a mínim 15 dies més al generador instal·lat ahir per garantir el subministrament elèctric al centre sanitari. Pere Gallifa, molt bon dia.
Bon dia, Núria. El director general de la corporació, el doctor Joan Martí, ho ha confirmat avui a aquesta emissora. Això, però, no implicarà cap afectació a l'activitat habitual de l'Hospital de Sabadell.
L'avantatge és que avui estem funcionant amb tota normalitat, no hem tingut de suspendre res, o sigui, l'hospital funciona com qualsevol dia.
El Taulí va estar 6 hores sense llum ni aigua ahir a conseqüència d'un foc en una estació transformadora.
El PSC carrega contra el govern per la gestió feta de l'ocupació de l'Ajuntament durant el cap de setmana.
Els socialistes creuen que s'hauria d'haver desallotjat la vintena de membres del CDR de Sabadell que van protagonitzar la tancada a l'edifici consistorial i acusen l'alcalde Matías Serracán de no exercir la seva autoritat. Josep Ayuso és portaveu municipal del PSC.
Aquests requeriments els hi va fer directament l'alcalde aquest col·lectiu de gent.
Cap
d'aquests requeriments, cap d'aquestes instruccions, cap d'aquestes ordres, si m'ho permeteu que ho digui així, va ser complerta. Per tant, aquí nosaltres interpretem una manca d'autoritat de l'alcalde i del govern envers aquesta situació que es va produir. És més, el desallotjament s'havia de produir abans de les 3 de la tarda del dissabte, finalment a les 4, més endavant fins a les 6 i al final van ser fins 7:45.
L'ocupació es va allargar durant 24 hores.
El Campionat d'Espanya de Natació Adaptada confirma el bon moment d'Òscar Salguero.
El nadador dels Marinals ha guanyat 3 ors a Lloret, tot i no ser una cita prioritària al seu calendari. Això reforça la confiança del representant del Natació Sabadell en la seva preparació per l'Europeu de Dublín.
I abans d'anar al servei, se rebé una salutació del Toni González, que és a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Comencem per la previsió del temps. Jordi Vian, molt bon dia.
Hola, bon dia. Comencem aquest dilluns una setmana que es presenta en conjunt bastant estable i, de fet, comencem aquest dilluns amb domini del sol en molts indrets de Catalunya, tot i el pas d'alguns núvols de poca importància. També apareixen alguns núvols baixos a trams del litoral que encara portaran una tarda aquí de cel variable i també poden créixer a la tarda alguns núvols d'evolució a punts de muntanya del nord de Catalunya que en cap cas han de portar precipitacions. Temperatures també aquest dilluns que s'esperen molt suaus, fins i tot càlides durant les hores centrals del dia. De fet, a hores d'ara, les temperatures ja freguen els 30 graus a punts fins i tot propers cap a la costa, també cap a la Vall de l'Ebre, i s'esperen temperatures màximes de fins a 33 o 34 graus a punts de ponent, també de l'interior de la Vall de l'Ebre, i a la resta de Catalunya trobarem aquest dilluns temperatures màximes entre els 27 i els 32 graus. És tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
I ens interessem ara per saber com funciona aquesta hora el transport públic. Una informació que ens acosta l'Eva Malús des del Transmet. Molt bon dia.
Molt bon dia. Doncs en aquests moments han d'advertir els usuaris de Rodalies de Catalunya que per una incidència de les instal·lacions, els trens de la línia R4 Sud amb destí a Manresa i Sant Vicenç de Calders poden superar els 30 minuts de retard puntualment. La resta de línies de Rodalies de Catalunya, però així com metro, autobusos, tramvies i ferrocarrils de la Generalitat, funcionen amb normalitat a l'àrea metropolitana de Barcelona, segons ens informen els diferents operadors. De moment és tot des del Centre d'Informació Transmet. Bona tarda.
Gràcies, Eva. I pel que fa a la circulació ara mateix a les carreteres catalanes, fluïdesa al llarg de tota la xarxa, segons informa el Servei Català de Trànsit en el seu web. Només cal destacar 2 quilòmetres de circulació intensa a la Ronda Litoral en direcció al Nus del Llobregat. Entrem ja en matèria. Esmazza acomiadarà un mínim de 17 treballadors a partir del setembre. Així ho han anunciat fa pocs minuts els responsables de l'empresa concessionària del Servei de Neteja Viària i Recollida d'Escombraries arran de la modificació de la facturació introduïda per l'Ajuntament, un canvi que suposarà una reducció del pressupost en 1,2 milions d'euros anuals. Seguint la roda de premsa dels responsables d'Esmazza per anunciar aquests acomiadaments arran d'aquest nou sistema de facturació. I tenim la Karen Madrid a la seu central del grup Ágora, seu també de l'empresa Esmazza. Aleix Macià, molt bon dia, Karen.
Molt bon dia, Núria. Com tu comentaves, es reduirà el pressupost en aquest 1.200.000 euros cada any i això en xifres de serveis vol dir fer 4.000 serveis menys cada any respecte al contracte signat el 2012. Per tant, el que comenta l'empresa és que s'han d'acomiadar un mínim de 17 persones, però la xifra podria augmentar fins la trentena, tenint en compte que des del 2012 fins ara han anat augmentant els serveis, segons Esmazza, arran de les necessitats que ha tingut la ciutat, arran del seu creixement. Què suposarà tot plegat, segons la companyia? Eliminar el reforç de recollida de mobles al costat dels contenidors, eliminar també el reforç de recollida de deixalles a l'entorn de les parades de la recollida pneumàtica al centre. També s'eliminarà el servei especial que es fa els dilluns per cobrir l'accés de deixalles del cap de setmana. I tot això, segons el gerent d'Esmazza, Eugenio Díaz, suposarà efectes greus en l'estat i la imatge de la ciutat a partir de juliol i gravíssims a partir del setembre quan es faci efectius aquests acomiadaments, perquè en paral·lel a aquests acomiadaments també es reduirà la contractació de l'estiu amb 88 persones respecte l'any passat per fer aquest estalvi. Com es pot evitar tot plegat, segons Díaz? Doncs que l'Ajuntament reculi a l'hora d'aplicar aquesta modificació de la facturació. De fet, asseguren que, malgrat estar tot plegat en un procés judicial i malgrat tot el que ha anat passant en els últims mesos, l'empresa està encara disposada a dialogar, a pactar amb l'Ajuntament per evitar aquests acomiadaments, perquè asseguren que de cap manera es pot mantenir la ciutat neta amb les condicions actuals de la ciutat i amb una reducció de pressupostos supost tan important i també del nombre de personal i de serveis prestats. En cas que això no sigui així, en cas que l'Ajuntament no faci enrere i que no s'obri el diàleg, asseguren que tot aquesta situació seguirà el seu recorregut judicial dins de la mateixa querella que ja van presentar i que, recordem, estan investigades diferents persones de l'equip de govern i també tècnics i funcionaris de l'Ajuntament.
Doncs gràcies, Karen, per aquesta última hora. Intentarem buscar la reacció per part del govern municipal perquè expliqui aquest nou sistema de facturació. Gràcies, Karen.
Bon dia.
Ràdio Sabadell. Al peu de la notícia.
Canviem de qüestió. L'Hospital de Sabadell funciona amb normalitat l'endemà que un foc deixés el centre sanitari sense llum durant 6 hores. Amb tot, el taulí es mantindrà connectat almenys durant 15 dies més al generador d'electricitat que es va haver d'instal·lar de forma provisional per recuperar el subministrament. En paral·lel, els tècnics treballen en la reparació del quadre de comandaments que va cremar per raons desconegudes.
A més del generador provisional, els operaris estudien dues opcions alternatives per evitar un altre tall en el servei en cas que aquesta maquinària fallés. Ho ha explicat avui el doctor Joan Martí, director general de la Corporació Sanitària.
O llogar un segon alternador, un segon generador, perdó, que funcioni en backup, en el sentit de dir si es parés un, doncs es posés en marxa l'altre, o una que és uns generadors que van sortir afectats per l'incendi, i que no es van posar en marxa arrel de la zona que es va cremar, que miraríem de connectar-los directament a la xarxa de subministrament i d'aquesta manera doncs, també funcionaria com a alternativa davant de la fallada d'un dels generadors. Aquí estem. Però ja dic, això és un tema que els tècnics ho estan analitzant i la millor decisió serà la que decideixin ells.
Malgrat el neguit oficial, el doctor Martí ha agraït el comportament dels equips d'emergències, els professionals del taulí i els pacients, perquè tothom va estar a l'alçada de les circumstàncies. La crisi no va suposar un perill per a cap malalt, tot i que per precaució es van traslladar a altres punts de l'hospital alguns pacients semicrítics.
I és una altra de les polèmiques del cap de setmana. El grup municipal del Partit Socialista critica la gestió de l'ocupació del consistori per part del CDR de Sabadell. Des del seu punt de vista, no s'ha garantit la seguretat de l'Ajuntament i l'alcalde ha mostrat una clara falta d'autoritat perquè no va aconseguir desallotjar la casa consistorial dissabte a les 3 de la tarda, com s'havia proposat en un principi.
A part de l'alcalde, Matías Serracán, l'altre objectiu de les crítiques ha estat el regidor de Seguretat i Prevenció, Lluís Perarnau. Els socialistes afirmen que va impedir que la policia bloquegés l'ocupació i que s'identifiquessin les 24 persones que la van protagonitzar. Per aquest motiu, estudien demanar la seva dimissió. Pol Gibert, primer secretari del grup municipal, criticava la doble vara de mesurar de l'equip de govern.
Que la pregunta és òbvia. Si qualsevol col·lectiu de 24 persones o de 200, que podien ser fins que hi ha gent que hi havia a la porta, vol ocupar casa consistorial en qualsevol moment per reclamar qualsevol protesta, està oberta sempre la casa consistorial per aquest tipus de protestes. Hem vist com darrerament s'han tancat les portes del ple quan la protesta, diguem, no era de la corda de l'Ajuntament, no? Per tant, ens fa sospitar que depèn de quina demanda, doncs és molt benvinguda a la casa i se li obren les portes i inclús es deixa dormir a dins, i depèn de quina altra demanda se li tanquen les portes a la cara per no escoltar-la, no?
El portaveu del socialista, Josep Ayuso, també ha explicat que la seva formació ha demanat un informe policial per analitzar quina va ser la resposta del cos de seguretat i saber també l'abast de l'ocupació per part del CDR de la ciutat.
Esteban Gessa, líder del Partit Popular de Sabadell, també ha exposat el seu punt de vista. El conservador denuncia la permissivitat i complicitat amb què ha actuat el govern municipal.
Notícies migdia.
Continuem endavant. La família de Caroline del Valle reclama que no s'està fent justícia per la desaparició de la jove. Asseguren que el cas està aturat, ja que la jutgessa no accepta cap prova i carreguen també contra els Mossos d'Esquadra, afirmant que no estan treballant per trobar noves pistes. Helena Moliste, molt bon dia.
Bon dia. La jove va desaparèixer fa poc més de 3 anys i l'últim cop on se la va veure va ser a la zona hermètica de Sabadell. Els Mossos d'Esquadra no troben cap pista i per aquesta raó la investigació es troba en un punt mort. La família està indignada tant amb la jutgessa que porta el cas com amb els Mossos d'Esquadra, ja que consideren que no estan fent la seva feina correctament.
Dicen que nunca se va a cerrar el caso, pero claro, que nunca se va a cerrar el caso, pero si no hay nuevas pistas no investigan, pero si no hay declaraciones, no hay nuevas pistas, si no hay nuevas pistas no investigan, si no investigan nunca vas a encontrar a mi hija, y vamos así. Vamos así, la jueza no llega, los mozos no investigan y mi hija no sé dónde está. Y ya son 3 años y 3 meses y 2 días y ya pesa. Sin una pista de nada, de nada, de nada, de nada.
La família reclama que si els Mossos no volen col·laborar, que s'apartin del cas i que sigui la Guàrdia Civil qui s'encarregui de la investigació. Per altra banda, asseguren que la magistrada no els ha volgut rebre en persona i que les úniques pistes que ha acceptat són l'ordinador i l'agenda de Caroline. Per a tots aquests motius, familiars i amics s'han manifestat aquest diumenge pels carrers del centre de Sabadell.
Ens ho comentava l'Eva Malús des del Transmet. A aquesta hora hi ha afectacions que poden superar els 30 minuts al trajecte Martorell i Sant Vicenç de Calders, en aquest cas a la línia R4 de Rodalies, la que passa per Sabadell, tot plegat a conseqüència d'una incidència a les instal·lacions entre el Vendrell i els Monjos. I ara us expliquem que els preus dels principals serveis públics es mantenen iguals des del 2015.
Entre aquests hi ha la tarifa de l'aigua, que no s'incrementarà aquest any. L'Ajuntament també ha mantingut els preus del servei del cementiri o la taxa per a la prestació dels ensenyaments municipals a l'Escola Illa i a l'Escola de Música. A més, en alguns serveis, com la grua o els abonaments mensuals de l'autobús, els preus han baixat. En el cas de la grua, més d'un 4%.
La secretària de Política Municipal del PSC, Marta Farrés, es reuneix amb el ministre de Foment, José Luis Ábalos, a Barcelona.
Farrés va reclamar al nou ministre algunes de les infraestructures que considera necessàries per a la ciutat, la construcció del quart cinturó, la Ronda Nord, una estació de tren a Can Llong Castellarnau o millores a l'aeroport de Sabadell. Sabadell són algunes de les reclamacions que va traslladar l'exregidora socialista.
I un últim apunt, últim dia per votar les primàries per triar secretari general i nova direcció a Podem Sabadell.
L'actual secretari general i regidor a l'Ajuntament, Ramon Vidal i Marta Morell, es disputen liderar el partit els pròxims anys. Mig miler de persones van participar a les darreres primàries celebrades el 2014.
Són 3:15. Prendre consciència de com un descuit al volant pot canviar-te la vida. Aquest és l'objectiu de la campanya Game Over, no te la juguis, impulsada per l'Institut Gutmann i el Servei Català de Trànsit. A la ciutat, més d'un miler d'estudiants de secundària de 15 centres educatius sabadellencs han assistit a alguna de les 36 xerrades que s'han ofert.
A través d'aquestes sessions d'una hora de durada, els estudiants coneixen persones que han patit un accident i han perdut la mobilitat. La cap d'estudis de l'Institut Jaume Viladoms, Carme Martínez, assegura que aquest testimoni impacta els joves. Són declaracions al programa Al Matí.
Es queden molt copsats. El vídeo els impacta molt, però sobretot el testimoni personal dels nois i noies que venen a explicar la seva experiència. La veritat és que nosaltres ho fem com en una sessió de tutoria, fem aquesta ponència i després ho treballem amb una altra tutoria després, i bueno, és una mica, se n'adonen dels perills de com han d'actuar realment amb responsabilitat, perquè al cap i a la fi els hi va la seva salut.
Ricard Hernández, un dels testimonis que participa en la campanya, reconeix que explicar el seu accident l'afecta emocionalment, però és per una bona causa.
És molt enriquidor el saber que poses el teu granet de sorra pel fet de que sàpiguen el que pot passar si no fem el que s'ha de fer o si no pensem una miqueta abans de fer les coses. És molt, molt més impactant que vingui una persona que va en cadira de rodes, que té una lesió, que t'ho explica, que explica que el fet d'anar en cadira no és només el fet de no caminar, que és el més aparent, però que arriba un moment que els que portem molts anys, com jo, que porto ja 20 anys, menys ens importa. Jo, per exemple, jo faig 1,85 m, però si em pregunten, el que més importa és el fet de no caminar. Aleshores, quan expliques tot el que hi ha darrere, és quan s'impacten.
Durant el 2017, el programa Game Over va superar els 48.000 alumnes al conjunt de Catalunya.
Moment de repassar altres informacions més enllà de la ciutat. Iñaki Urdangarín ingressa a la presó de Brieva, a Àvila.
El cunyat del rei ha entrat en aquest centre penitenciari al voltant de les 9 del matí d'aquest dilluns. El jutge li va donar la possibilitat d'ingressar en qualsevol presó d'Espanya i Urdangarín ha triat Brieva, un centre per a dones, però que té un pavelló per a homes que actualment està buit. Així doncs, Urdangarín estarà sol complint condemna.
José Manuel García Margallo i Pablo Casado anuncien les seves candidatures per liderar el Partit Popular.
L'exministre d'Exteriors Margallo ja ha començat la recollida d'àvals que ha explicat que només es repensaria la seva candidatura si el president de la Junta de Galícia, Alberto Núñez Feijóo, també es presentés i coincideixin els seus projectes polítics. Per altra banda, Casado assegura que està molt il·lusionat pel futur del centre dret espanyol. Així doncs, a hores d'ara ja hi ha 4 persones que han anunciat la seva candidatura. A part dels 2 presentats avui, també hi ha el secretari de Relacions Internacionals del PP, José Ramón García Hernández, i José Luis Bayo, l'expresident de Noves Generaciones del PP valencià.
El govern espanyol vol eliminar els peatges de l'AP7 i l'AP2 un cop finalitzin les concessions.
El Ministeri de Foment ha assegurat que retirarà els peatges d'aquelles autopistes que se'ls acabi les concessions entre aquest any i el final de la legislatura. Aquesta mesura afecta dins del territori català l'AP7 i l'AP2 i a nivell de la resta de l'estat espanyol l'AP1 entre Burgos i Armiñón i l'AP4 entre Sevilla i Cádiz.
Aleix, tio, que encara no han començat les vacances. Queda encara l'últim programa de la temporada.
Ui, doncs ja no em penso moure de la piscina, eh?
I què farem sonar, doncs?
Uf, no sé, ja trobarem alguna cosa al rebost musical.
Bueno, bé, doncs, si tu ho dius...
El dia 23 de juny, a les 9 de la nit, Salsitxes Paradís es posa banyador i us porta la música per endur-vos de vacances. Envia'ns la teva destinació i nosaltres direm quin és el fan que has de posar a la maleta. Pots comunicar-te amb nosaltres al WhatsApp de la ràdio 678 77 56 86 o a Twitter amb l'etiqueta Salsitxes Paradís. Funky Soul per emportar a Ràdio Sabadell.
Banc Sabadell presenta Futurs, un programa de debats en directe. Estem fets per conviure? Amb Aitana Sánchez Gijón.
Ya existen tantos modelos de familia como personas.
I Nacho Vigalondo.
En un rodaje no acabemos sintiéndonos todos como en una gran familia.
Sigui com sigui la teva família, solucions, compte expansió. Descobreix-les a futurs.bancsabadell.com.
Cal destacar d'aquesta pel·lícula la fotografia, parant atenció a l'ús dels foscos i els contrastos que ens recorden a l'expressionisme alemany de principis del segle XX.
No tens ni idea. O sigui, això Maximiliano Rigoletti ja ho va fer amb una càmera que es va fabricar ell sol i va aconseguir millors contrastos per la pel·lícula.
Cansat d'avorrides tertúlies sobre cinema on els experts et vacilen? Farta que et parlin sobre pel·lícules que no ha vist ni la mare del director? Cada dilluns, de 8 a 9 del vespre, al Generació BSO, parlem de les pel·lícules, sèries i bandes sonores que de veritat t'interessen.
I redifusió els dimarts de 3 a 4
i diumenge de 11 a 12.
Generació BSO, amb el Jaume i el Luigi. Notícies migdia. Tota l'actualitat a Ràdio Sabadell.
Adriana Arroyo, molt bon dia.
Bon dia, Núria.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
9 minuts per arribar al punt de les dues. Òscar Salguero ha guanyat 3 ors del Campionat d'Espanya de Natació Adaptada disputat a Lloret. El sabadellenc agafa així confiança de cara a l'europeu que es disputa aquest estiu a Dublín.
El nedador dels Merinals s'ha adjudicat les proves dels 100 i 200 braça i també els 200 estils. Ho ha fet a més apropant-se a les seves millors marques tot i sortir d'una època de càrrega física i no pas una preparació específica. Per això Salguero ha tornat de Lloret satisfet amb el rendiment en un estatal que no era ni de bon tros el seu objectiu de la temporada.
Que el campionat, tot i que no l'hem preparat, ha sortit molt bé. He tret les 3 medalles d'or, he estat a prop de les meves marques, no he fet millors marques, però molt a prop. I la veritat és que sí que estic molt content i això em dona forces per seguir entrenant pel campionat d'Europa.
La pròxima cita del sabadellenc serà d'aquí a 2 setmanes al Campionat de Catalunya, més a casa, a Can Llong, una cita a la qual arribarà molt més rodat Salguero.
Encara dins l'aigua, Sergi Cabanes debuta aquesta tarda a la superfinal de la Lliga Mundial de Waterpolo. El jugador de l'Astra, el Pool Natació Sabadell, és un dels convocats pel seleccionador David Martín per a la cita que se celebra a Budapest.
I que serveix per ultimar la preparació per l'europeu d'aquest estiu a Barcelona. L'estrena és a 1:15 davant dels Estats Units, el rival més fort del grup i clar candidat a l'or. Malgrat tot, el combinat estatal no renuncia a sorprendre els nord-americans. Completen la lligueta Croàcia i el Kazakhstan, rivals per aquest ordre de demà i demà passat. Tots passen als quarts de final de dijous, mentre divendres és el dia de les semifinals i dissabte la gran final d'aquesta Lliga Mundial. Recordem que Espanya s'ha classificat per aquesta superfinal per la renúncia de Rússia.
I a Miquel Blanchard se li compliquen les opcions de ser al Mundial d'Ironman de Hawaii. El triatleta local aspirava a les 8 primeres places del Campionat d'Europa 70.3 disputat ahir a Dinamarca, però no va passar del 20è lloc.
A Elsinore Blanchard no va tenir bones sensacions en cap moment. El sabadellenc no va defallir, va remuntar algun lloc a la mitja marató i per això, tot i no complir l'objectiu, surt un pèl reforçat. Això sí, reconeixent que no s'acaba d'explicar la fatiga muscular que va patir durant la prova.
Trobo una explicació clara. Que, a veure, dic que és cert que, bueno, ja us dic, des del minut 1 que he agafat la bicicleta i m'he posat allà a apretar les piales, que les sensacions eren totalment de cames fatigades i d'anar arrossegant-me amb majúscules, no?
A principis d'agost, el del Natació Sabadell té previst competir a l'Ironman de Tallinn, a Estònia. Abans, però, podria disputar-ne una altra per tal de no jugar-se el bitllet a Kona a tot o res en aquesta cita.
I l'Elche fa un pas de gegant per tornar al futbol professional. La victòria il·licitana per 2-0 davant del Villarreal B de l'ex-arlequinat Miguel Álvarez permet als frangivers apropar-se a la segona divisió.
És l'eliminatòria definitiva per ascendir a la Liga 1-2-3 que enfronta dos rivals del Sabadell. Per tant, qui perdi tornarà a trobar-se amb el centre d'esports l'any vinent. De moment, avantatge clara pels de Pacheta, que jugaran l'ascens aquest cap de setmana a Villarreal. A l'altra sèrie, l'Extremadura va guanyar per 1-0 al Cartagena, al Francisco de la Era.
I queda només una setmana per conèixer els 80 equips que formaran la segona B de la pròxima temporada. Al marge d'aquestes eliminatòries d'ascens a segona A, els equips de tercera divisió també el resta només un partit per conèixer els últims ascendits.
Si ens centrem en els possibles rivals del Sabadell, l'Ibiza va guanyar in extremis per 1-0 l'Atlético Levante, Egea i Cádiz B van empatar un gol a terres aragoneses, el Castellón va empatar també 1-1 de penal en el temps afegit al camp del Portugalete i l'Orihuela va guanyar 2-1 al Langreo, també amb Diana Asturiana en l'últim minut.
Encara en futbol, però a nivell local, el Sabadell Nord no ha pogut completar la seva magnífica temporada arribant a les semifinals de la Copa Catalunya Amateur. A nit, l'equip de Quico Díaz va caure eliminat a Badalona després de perdre per 3-1 contra el Young Talent.
Els arlequinats van entrar en l'últim quart d'hora per davant al marcador, però els badalonins van capgirar el resultat amb dos gols en només un minut de Frank, els dos, i ja les acaballes van sentenciar l'enfrontament amb el 3-1 definitiu. Marc Martí, l'autor del gol ahir, ja pensa en carregar bateries abans d'afrontar el repte de mantenir-se a primera catalana.
Ara només toca ja desconnectar, recarregar piles per l'any que ve, que sabem que serà molt difícil i molt intens, i bueno, ara d'aquí tres setmanetes tenim el premi del viatge, a disfrutar-ho tots, que tot l'equip, que crec que ens ho mereixem com ningú, i com t'he dit, a desconnectar uns dies, que d'aquí poc d'un mes ja comença la següent temporada.
A banda del Young Talent Badalona Sud, el Butxí ahir del Sabadell Nord als quarts de final també disputaran les semifinals d'aquesta Copa Catalunya Amateur el Girona B, el Joanenc i el Catllà.
Cap de setmana de contrastos per a la sabadellenca Sandra Santanyàs i Mercè Pacios. La ciclista de l'Olympia Cycles va ser segona a la contrarrellotge de la Copa Catalana de la Vall de Boí, però ella es va veure obligada a abandonar la cursa. Per la seva banda, Mercè Pacios ha acabat 21ena a la prova de la Marató Sèries a Itàlia.
Tot i no entrar dins del top 20 i quedar-se sense bitllet pel Mundial de BTT de moment, el balanç de Pacios és positiu, volíem dir. Ara serà el seleccionador qui decidirà si la convoca o no pel Campionat del Món.
Sí, hi havia més diner del que m'esperava i per això contenta de poder estar allà i entre corredores, no, bueno, de grans corredores, però una mica trista per aquesta posició que no, bueno, que no em fa que de moment em classifiqui per anar a córrer als Mundials. Però al final la decisió dependrà del seleccionador.
En canvi, decepció per Santanyes, tot i el podi a la crono, per la retirada l'endemà a la prova de la línia de la Copa Catalana. I és que el mal resultat fet a la Vall d'Avui priva la sabadellenca de lluitar pel podi general de la competició.
Aquesta, de fet, era l'última prova que podia assistir, perquè l'última que es fa a Andorra doncs no podré anar perquè coincideix amb el Campionat d'Espanya de Marató, o sigui que aquesta era l'última prova i, bueno, m'hauria agradat acabar amb millors rebuts de boca, no? Però al final, mira, doncs el cos mana i les que hi ha i, bueno, doncs hem hagut de plegar i ja està.
De cara al futur, la pròxima cita de Pacio serà el Campionat d'Espanya de carretera aquest dissabte a Castelló, mentre Santanyes no tornarà a competir fins al 15 de juliol al Mundial BTT d'Andorra.
Afegim un parell de punts més. Fora de la ciutat, al Mundial de Rússia s'acumulen les sorpreses.
Ahir la vigent campiona del món, Alemanya, va perdre per 0-1 davant de Mèxic, mentre el Brasil no va passar de l'empat a 1 contra Suïssa. En uns minuts, a partir de les 2, comença el Corea del Sud, Suècia. Els dos equips ja són sobre el terreny de joc. A les 5 juga el Bèlgica a Palamà i a les 8 el Tunísia Anglaterra.
I Jorge Lorenzo celebra la victòria assolida ahir amb un meló.
El mallorquí va acabar el Gran Premi de Catalunya per davant, per aquest ordre, de Marc Márquez i Valentino Rossi, una cursa a la qual es va homenatjar Andreas Pérez, el jove pilot de Mollet mort fa uns dies en un accident.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
El prestigiós músic català Jordi Savall actuarà aquesta nit a Sabadell.
La contraportada.
Savall presentarà un viatge entre Orient i Occident i des de l'antiguitat fins al Nou Món amb un concert titulat Diàlegs i Improvisacions.
Serà aquesta nit a les 9 a l'Espai Cultura de la Fundació Antiga Caixa Sabadell. Jordi Savall estarà acompanyat a l'escenari per Ferran Savall, Veu i Tiorba i Pedro Esteban a les percussions. La majoria de temes del repertori seran peces de música antiga que han caigut en l'oblit. Hi haurà des de cançons sefardites de Sarajevo fins a temes tradicionals d'Israel, Afganistan, Espanya, Grècia o el Marroc. El concert arriba de la mà d'Ullo Promotors.
Doncs així posem el punt final al Notícies Migdia d'avui. Recordeu que podeu continuar informats al portal de continguts de l'emissora radiosabadell.fm, també als butlletins horaris al punt de les 4 i a les 7 amb una nova edició del Notícies Vespre. Avui molt atents per les novetats sobre el conflicte entre Esmatza i l'Ajuntament de Sabadell i també atenció perquè a partir de 8:15 es lliura el Premi BBVA Sant Joan de les Lletres Catalanes. Que vagi bé, adeu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.